Doncs res, doncs Santi i la Mireia d'Arnau, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ja hem passat l'equador del mes de juliol, entenc que ara hi ha sí, vacances a les escoles.
Sí, nosaltres estem una mica a disposició, sempre hi ha alguna coseta, alguna cridada, alguna coseta, però bueno, bé.
En Santi sí, Ramírez,
és una altra cosa.
En Santi Ramírez, que col·lecciona títols de director, és sí. Director del Mestre Lluís Andreu, director doncs, de la banda municipal, és director de casa seva, bueno, no sé això.
No.
En aquest cas, suposo que ja sots director, hi ha una directora. I Santi, molt benvingut, molt ben tornat, amb moltes ganes de fer aquest espai. I res, avui serà temàtic o avui de què anirà?
Bé, mira, comencem a escoltar una coseta que és molt popular i tal. I bé, a veure, el que anem a fer és a veure com els compositors, durant molt de temps, han utilitzat melodies populars per a les seues composicions, per fer composicions noves, val? Aquesta cançó, per exemple, no?
Tothom... És la primera que aprens amb la guitarra. Quan aprens a tocar la guitarra o el piano, és la primera que t'ensenyen, fracajaques.
Una de les de tantes, no? Però sí, exacte, és una cançó d'aquestes antiga, famosa, europea, diguem, no?
No, no, és només... no se sap l'origen, no se sap la composició.
Mira, ara passam, si vol, en Miguel a la següent, que és un poc la... perquè l'han posat.
La resposta aquesta, no?
Sí, sí, sí. Passem a lo que és la part clàssica, no? Aquesta composició que anem a escoltar ara és del 1884. I ja va utilitzar aquesta música per fer aquesta composició. Vol dir que ja era una cançó coneguda, uh-huh. D'acord? Es tracta del tercer moviment de la primera sinfonia de Mahler, uh-huh. I utilitza aquesta melodia per fer, diguem, el començament del seu tercer moviment. És com una marxa fúnebre, podries haver-la posat.
A veure, a veure.
Ja veus que se sent, és la melodia, però no és exactament la melodia,
no,
tampoc.
No, ja... I costa,
és,
eh?
És el que es diu, que és, ha passat la melodia, diguem, a modalitat menor, d'acord?
Ah, d'acord.
Està en modalitat major, no? Però Mahler, pues, per no posar-la directament...
Sí, les modalitats menors sempre es fan servir, doncs, per, en fi, per un to emocional doncs, més baix, melancòlic, trist, no?
Sí, 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 exacte. Una mica és aquesta la intenció, no? N'hi haurà moltes altres, però sí, en principi és això. I bueno, és això, és l'utilitzant la seva primera sinfonia, és una sinfonia que se pot escoltar perfectament sencera, dura uns 50 minuts, però és molt, molt, molt agradable d'escoltar, molt potent. En Mahler va ser un mestre de les sinfonies, va escriure 10 sinfonies,
sí.
Va escriure una que li diuen la sinfonia dels 1000, perquè va utilitzar com a 1000 persones, no?
Com?
Sí, 1000 músics, entre cors i músics, necessitava 1000. I, de fet, les vegades que es va interpretar aquesta, la vuitena, se van utilitzar més de 1000 persones.
Jo recomano molt una pel·lícula que va d'Alma Mahler, la seva dona, que està filmant, i que, per tant, Mahler i també hi intervé, però la pel·lícula és sobre ella i la relació amb el pintor Kokoschka. Uh-huh. O sigui, Alma Mahler estava casada amb Gustav Mahler, però es va enamorar d'aquest pintor, diríem, vanguardista austríac, i surten tota una sèrie de personatges de la Viena, Berlín, del uh-huh. segle, de principis del segle XX, del final del segle vienès, i es veu molt bé com Mahler... composa i tal. A mi, bueno, és la cinquena, no? La més coneguda, aquella que té aquell inici espectacular.
És l'inici de trompeta, no? Que
és sí, un solo sí, és increïble.
Sí, 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 molt, molt bona aquesta. Sí.
Per cert, aquesta idea d'utilitzar motius melòdics doncs, d'anteriors compositors s'ha fet servir sempre, no?
Sí.
Com en la història de la música clàssica, durant els últims 3 segles, agafen un motiu i el revisiten, no?
Més inclús, o sigui, si tiràssim endarrere, Hi ha unes composicions que es diuen els motets, que el que utilitzen són melodies antigues de diguem, del cant gregorià, per fer el que és la part dels baix. O sigui, no se reconeix, perquè ho fan en notes, allarguen, diguem, les notes tant que al final no se reconeix aquesta melodia. Però sí, utilitzar material ja elaborat per reelaborar això.
Sí. No, l'altre dia hi havia un... em sembla que era sobre Shostakovich, que va fer la seva, em sembla, darrera sinfonia, que era, la, com diríem, el seu epitafi, perquè sabia que estava morint, i em sembla que va utilitzar una melodia, no recordo quina, anterior, algun motiu d'algun compositor anterior, no sé si era Beethoven o així, i la va com... En fi, bueno, la va revisitar, la va reconstruir, per fer doncs, el que era el seu comiat, perquè sabia que s'estava morint.
Sí, això s'ha fet moltes vegades i és com un homenatge, com una licència també, no? que se poden agafar. No? Bueno, és material que tens ahir que tu utilitzes també per fer les teves creacions. Segons com s'utilitzi, hi ha com diferents nivells, no? O sigui, aquest nivell de Mahler, per exemple, és un nivell, diguem, potent, no? Perquè és una melodia i ell te la refà, li posa el cànon aquest que estàvem escoltant, després se'n passa una altra vegada una altra cosa i, bueno, és una tècnica compositiva també molt, molt interessant.
Molt bé. Doncs aquí comencem forts, hem començat amb Gustav Mahler. En què continuem?
Bueno, ara, si volem, passem a la següent, també posa la melodia popular.
El meu capell té tres puntes, tres puntes té el meu capell. Si no tingués les tres puntes, no seria el meu...
Però aquí, o sigui, parlen de capell però no xerren mallorquí. Aquí estic una miqueta perdut.
Diu, el meu capell té tres puntes té el meu capell. A veure, és una cançó popular i aquesta cançó popular ve d'una altra cançó que es deia el Carnaval de Venècia, que es va posar també de moda cap al segle XIX i que venia també d'una cançó popular italiana que he vist que es deia O Mamma Mamma Cara. I resulta que, bé, ara si vols, Miguel, passam a la següent, a la versió, diguem, clàssica. Això és una composició de Niccolò Paganini.
Ah,
i és
wow.
El Carnaval de Venècia de... refet per Niccolò Paganini.
Paganini, que era virtuós en el violí, però també era compositor.
Sí, ell té moltes composicions, no? Era... deien que si li havia venut la...
L'ànima al diable, no? N'hi ha diverses d'aquestes.
Sí. I, bueno, les seves composicions són totalment virtuosístiques. Ara aquí presenta la melodia i després el que fa és el que són les variacions de la melodia. Normalment les variacions el que volen és ensenyar el virtuosisme del músic, no? I ara, acabat la melodia, començarà una variació.
Ara. Una figura insubstituïble de la història de la música que al final s'ha convertit en una expressió, no? Paganini. Sí. En fi, és veritat.
Sí.
Bé, posa aquest violí.
Bueno, si voleu passem a la següent, no hi ha problema perquè tenim un parell més encara.
Molt bé.
Passem a la següent, que també és superconeguda, una melodia superconeguda.
Quan les oques van al camp.
Quan les oques van al camp, campanita de l'hogar, en anglès com es deia això?
No sé.
Twinkle, twinkle, little star. Es veu que en francès deia A vous dirige ma maman. O sigui, estan...
Accent de Marsella.
Sí.
Accent del Quebec. No, però twinkle, twinkle, little star, en plan brilla, brilla, petita estrella. O sigui, tot arreu ha sonat aquesta cançó. També aquesta també l'aprens ràpid, quan comences música.
Però clar, aquesta composició de qui és aquesta composició? Pues del senyor Wolfgang Amadeus Mozart.
Ah, és d'ell, és de...
O sigui, aquesta melodia amb variacions... Ara escoltem la variació primera. aquí era una època de Mozart, diuen que tenia com uns 25 anys aquí en Mozart, no?, quan va fer això, i pel que he intentat averiguar una mica, es veu que era quan ja estava a Viena, i ja tenia una mica de renom, i ja ell anava com a podent-se guanyar la vida, ja com a compositor, com a concertista de piano, es veu que hi havia ahir aquestes, diguem, competicions entre pianistes i tal, i bueno, no sé exactament com utilitzaria aquesta composició, però pot ser que fos una mica també com a ell mostrar-se, no?, com a bon pianista.
Com es deia la seva nèmesis, que surt a la pel·lícula d'Amadeus?
Salieri, és en la pel·lícula d'Amadeus, però sí. Bueno, això sempre és
una mica
així,
de mite.
Perquè és que aquesta pel·lícula està extreta d'una òpera. Mm. O sigui, clar, i l'òpera, la informació també de la biografia de Mozart, no sabem tampoc com la va traure. Mm. Però, bueno, que està bé la pel·lícula com a pel·lícula.
Ara que fa, em sembla que va ser de la pandèmia, que va fer, doncs, eren 300 anys... no, 200 anys del naixement de Beethoven, no? Es va celebrar, mm-hmm. o 250, no me'n recordo ara. Però que van haver-hi diverses pel·lícules i es veu a Beethoven quan de bon viatja a Viena, el primer Haydn, crec, que... I se'l veu en un concert veient tocar Mozart al piano, o sigui, a Beethoven.
Mm-hmm. Jo no l'he vist, la pel·lícula aquesta. Però...
Va, no sé si és una pel·lícula, una sèrie, però estan bé, estan ben fetes.
Molt bé.
Però molt bé, doncs aquesta variació de piano d'un tema molt conegut, en aquest cas de Mozart.
Mm. Molt interessant també, és una peça molt agradable també, però bueno, en total són 12 variacions i és això, són una peça total d'uns 10 minuts, una cosa així.
12 variacions de la mateixa peça?
Sí, exacte. I fa 12...
12 viatges.
Sí, 12 tècniques compositives diferents, utilitzant com a referència la melodia principal d'aquesta de les quan les oques van al camp.
Molt bé.
Molt bé. Bueno, passem a la següent, Miguel. Aquesta és una obra també prou potent. És d'orquestra del senyor Tchaikovsky. Ens l'ha posat ja, Miguel, un poc buscada en el moment que comencen a sortir les melodies. Al principi surt una melodia, però bueno, es tracta de l'obertura 1812. Hi ha una melodia per aquí darrere, no sé si la reconeixeu, també molt coneguda.
A veure...
Apareixerà en un moment o un altre. És que el senyor Tchaikovsky...
Fens prolegòmens.
Ara.
Ah, sí. La Marsellesa, no?
La Marsellesa, exacte.
De després d'ahir van venir els Beatles, que també la van fer servir per All You Need Is Love.
Exacte. Bueno, aquesta peça és una peça programàtica sobre, diguem, la fallida de Napoleó al 1812 de voler invadir Rússia. I, bueno, no és una peça del 1812, és una peça del 1882. O sigui que va ser una mica com celebració.
Carai, els russos, els compositors russos, que tots feien peces de qüestions bèl·liques, no? Perquè era Shostakovich que en tenia una sobre el setge de Leningrad, o Stalingrad, no?
Sí, sí. bueno, es veu una mica la importància que tenen els països a la música clàssica, no?
O sigui, jo no, i el nacionalisme, no, també.
Sí, 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 una cosa que era important. O sigui, els millors compositors havien de fer coses també, no?, que poguessin remoure un poc, no?, les sensibilitats de la gent.
Mm-hmm. Mira, Hitler escoltava Wagner i començàvem per dir igual, països. Igual.
Bueno, en aquesta peça, sobretot n'hi han aquesta, està la Marsellesa, al principi de la peça hi ha uns càntics religiosos, no?, russos, i al final també s'utilitzen el que era l'himne rus, que era el Déu salvi al Tsar, d'acord? I, bueno, hi ha una mica com això, no? Aquestes melodies les utilitza, però, clar, a un nivell de Tchaikovsky, val? I, bueno, és una peça que és super coneguda. Ara, en principi, la partitura té cops de canyó real.
Sí, no? Clar, i això, com s'ho feien? Perquè ara, avui en dia, això ho pots fer amb un ordinador, però fa 150 anys...
Uh-huh. Fa 150 anys tindrien el canyó preparat.
Canyó preparat, eh?
Hostes, però, brutal. Bueno, ho han fet, diu que ho varen fer alguna vegada, es veu, i després s'ha fet, es veu que prou vegades, a Estats Units s'utilitza molt aquesta peça.
Sí, allà els agrada molt, tot això de la pólvora als Estats Units.
Sí, i es veu que, clar, és una cosa molt espectacular, es veu que s'utilitza també com en desfiles militars i coses d'aquestes. Però, bueno, la peça és periós extraordinària, si voleu escoltem un poquet.
Vinga, va. Metal, l'orella de Trump. Això són canons, eh?
Jo crec que és el bombo.
És el bombo, no? Pam, pam. Què dius, Miguel? UV de Vendetta?
Sí.
Ah, doncs mira. Això surt a la pel·lícula?
Sí.
Ah, molt bé. Ai, quina memòria, en Miguel. I de Rússia on volen anar?
Bueno, només comentar, mentre que sona el començament de l'altra. Només comentar de la peça d'abans, que si heu vist, utilitza les dues melodies una damunt de l'altra, no? Estava sonant com la Marsellesa per un costat i l'altra melodia era l'himne rus aquest, no? I bueno, és superinteressant, no? Perquè te posa les dues melodies, tu les estàs escoltant d'una contra l'altra, no? Però molt ben fet, no?
I el treball harmònic, no? Que funcioni.
Sí, sí, tu, això és un treball, diguem, tècnic, no? De composició que s'ha de dominar i, a més, has de tenir gràcia, no?, diguem, per fer-lo.
Saps que ho feien, això, també? Els Beatles.
Claro.
Amb les línies de baix de Paul McCartney i la melodia principal i les línies de baix de Paul McCartney que anaven cap a un altre camí, però això es veu molt a Something, a la cançó Something, i que funcionava. O sigui, bueno, vull dir, a veure, entenc que Tchaikovsky era Tchaikovsky, però, bueno, aquestes també han fet coses, eh?
No, però al final, a veure, al final tot és el mateix. Tot són notes musicals, una damunt de l'altra, o sigui, en un ritme. No és que perquè siguin els Beatles o perquè siga Shostakovich, la qüestió són els instruments que utilitzen i que, clar, una cançó dels Beatles te dura 5 minuts i una de Tchaikovsky te dura 30, no? I han de allargar també les coses, no? Però, bueno...
Va, de Rússia o Munnam?
Munnam, doncs mira, Munnam aquí, Munnam a les Balears.
Ah, no? Mira.
Això es diu el recull popular balear del senyor...
No, l'anterior.
Espera, que se n'ha passat. Bueno, hem fet spoiler, ja.
Hem fet spoiler, sí, aquella em sonava, eh?
A veure, el senyor Salvador Brotons li varen encomanar una peça que utilitzés melodies populars de les Balears. Mm-hmm. I directament va fer el recull popular balear. I...
Amb sinfònica?
Sí, sí, sí.
Per sinfònica?
Per orquestra sinfònica i cor de nens. D'acord?
Què és corda de nens?
Sí, un cor de...
un cor de nens, no corda.
De boixos petits, un cor d'infants, val? La varen estrenar, crec que l'any 2000 i tal, i s'ha anat tocant, crec que més vegades sense cor que amb cor, perquè simplement el cor el que fa és cantar les melodies damunt de lo que va sonant, no? O sigui, és una composició molt directa de lo que és utilitzar una cançó. I amb aquestes cançons fa un popurri, me veus que en total fa unes 10 cançons de les Balears, i això, i n'agafa també d'aquí, no? D'Eivissa i Formentera.
Ah, sí, eh?
Clar, n'agafa, ara sentirem a veure si la reconeixem.
Hombre, carai, home.
Passa una altra cançó. Jo no les...
Que la mar tornés tinta i en el que el cel de paper fossin els homes notaris i de cada un hi hagués dos.
Exacte.
Blanca Roseta.
Exacte. És això, no? Ell el que fa és un senyor que escriu molt bé, o sigui, que composa molt bé, Salvador Brotons. És director de la banda de... o era director de la banda de Barcelona i de la banda del Vallès, de l'Orquestra del Vallès, de
la Sinfònica del Vallès.
Sí, la Sinfònica del Vallès, de la Sinfònica de Vancouver. I va venir a Eivissa fa uns anys a fer unes trobades orquestrals amb músics joves d'Eivissa i una de les peces que varen tocar va ser aquesta, no? En la partitura surten tots els noms de les cançons. Ara no recordo exactament totes, però bueno, està aquesta, està la de Roquetes d'Eivissa, no? La cançó aquesta de Roquetes amb la Roca. I no sé si sortia abans, crec, la de, per exemple, la de Mon pare no te n'has i coses d'aquestes, no? I al final, farem una mica d'espoiler, però que la gent ho escolti. També és molt interessant perquè el que fa és agafar tres melodies i les tres estan sonant amb, diguem, la gràcia compositiva, no?, que té el senyor Salvador Brotons, perquè són les tres, que tu les vagis reconeguent les tres, i estan fent un final així com molt apoteòsic també, molt, molt potent. Podem posar, si vols, minut 12, ahí, o a veure, cap al final, els últims minuts. Mira, bé, això és lo de la Sarroqueta, aquesta la... Passem una miqueta més, Miguel. Ahí s'anima ja bé al final. Aquí, si vos fixeu, la cançó de Bona i Blanca Roseta està sonant amb les trompetes.
Ara,
és que clar, no pot posar tampoc així quan vol ni com vol. Ho ha de fer.
Però són trombetes, trombons, tot el metall, no?
Bueno, estan sonant, veus que els violins estan així com amunt i avall, no? Com fent una cançó tipus dansa, els trombons estan fent una altra, no? I les trompetes estan sonant el que és la melodia de Bona nit, Blanca Roseta.
Però sí. Carai, tu, que tan brutons.
Sí, molt potent. I bé, ara si voleu... podem passar ja a la darrera, que simplement la posem Miguel, la darrera. Això ja és...
Ostres, tu, això és Queen.
Sí, això ja és simplement que tu agafes una cançó i la passes a l'orquestra. Això s'està fent moltíssim darrerament, siga de pel·lícula, de pop, de rock. Hi ha inclús orquestres un poc dedicades a això, orquestres molt potents, la Boston Pops Orchestra i això, no? I perquè té molt d'èxit comercial i agafen cançons pop, rock, conegudes i les passen a orquestra, orquestra sencera.
Bueno, aquesta cançó és el Show Must Go On, no?
Sí,
aquesta de les que va escriure últimes amb Freddie Mercury quan sabia que anava a faltar. Mm-hmm. I el show ha de continuar, l'espectacle ha de continuar, no? I té aquest punt èpic, no? Que se diu molt bé amb l'estructura i amb els elements d'una sinfònica, no?
Sí, sí. No? Com a compositor podíem haver posat en aquell mateix disc està el que és la... aquesta composició. Ara se m'ha anat el nom d'en Queen, també, de Freddie Mercury. La...
A veure, n'hi ha moltes. A veure...
Ai, bueno.
De Queen, eh?
Sí, el que és aquesta que dura també 5 o 6 minuts.
Innuendo.
No, l'altra, la que va fer la pel·lícula. És que
a Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody, sí, perdona. Mm. Exacte, gràcies. Doncs Bohemian Rhapsody també està en aquell mateix disc i, clar, és una peça superpotent.
Bueno, Bohemian Rhapsody ja té un punt clàssic. O sigui,
sí, sí.
Ja. Escolta una cosa, tu què et pareix ara doncs, que parlem d'aquesta mena doncs, de compositors actuals que revisiten el passat, de vegades motius, amb Max Richter, uh-huh. aquest compositor bueno, amb certa popularitat, que, per exemple, ha agafat les 4 estacions de Vivaldi, uh-huh. i no sé si les has escoltat, aquesta nova gravació que ha fet, em sembla que l'ha fet amb Deutsche Grammophon, uh-huh. Amb la Berliner, no me'n recordo amb qui ho ha fet, però que ha tornat a gravar les 4 estacions uh-huh. amb el seu punt. Uh-huh. I... Què et pareix aquesta mena de coses?
Hombre, aquella composició en concret està... Jo veig que és una cosa superinteressant i està superbé. O sigui, perquè tu estàs ahí, no?, escoltant les 4 estacions, però no són les 4 estacions, no? És com això que fan, diguem, els nous cuiners, no?, que dius, és aquest
plat... Deconstrueixen, no?
Una cosa així, no? Sí.
Però clar, o sigui, un l'escolta i li pareix molt original, però sí, potser... Clar, no hi fica elements electrònics, tampoc, o sigui, però, no sé, és... sona molt bé, o sigui, un l'escolta...
Sí, sí, sí. Al final el que importa és que t'agradi, que ho gaudeixis, no? O sigui, que...
Molt bé, Santi. Escolta... En fi, que tinguis molt bones vacances.
Bueno,
com gràcies. Smetana, no? Ara escoltaràs aquests dies. Smetana és? No, perdona. Quin va ser el compositor que va fer la Simfonia Finlàndia?
La de Borodin és? O...
Ah, no ho recordo. Espera't. Hi ha una... Ara, mira, això és per improvisar. Per improvisar. Hi ha una... Sibelius.
Exacte, estem aquí tots aquí. Sibelius,
perdó. Que té aquella composició a Finlàndia, ara aquest dia d'escoltar aquesta, no?
Bueno, buscarem... Són països molt, molt culturalment molt potents i n'hi ha concerts i festivals de música per tot, o sigui que igual en pillem algun, a veure si tenim sort.
En Santi que se'n va, doncs, als països bàltics, que xulo, bona llum allà... Bé, no, no hi he estat, però sí que he estat, per exemple, a Hamburg, que ja mira cap allà, i la llum és molt xula. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Santi, que passis molt bones vacances, i a veure si t'agafo el compromís abans, quan tornis cap aquí, abans de començar, que torneu doncs, a reiniciar escola i tal, a veure si a finals d'agost o així doncs, en fem una altra. Per cert, Sant Jaume, Antònia Font, que són un d'aquestos que van fer aquell El Coser i Cantar, que van gravar totes les seves cançons amb Simfònica, també, uh-huh. que ho han fet alguns grups. Tenies a veure'ls a la plaça?
Segurament. Si te dic la veritat, no sé quantes cançons senceres he sentit d'Antònia Font, però sé que bueno, és un grup molt potent i bueno, anirem a escoltar-los, no?
Molt bé, i els dissabtes et veiem a la plaça...
Crec que anirem abans a escoltar a Projecte Mut, no?
A Projecte Mut, sí, sí. Pujaràs tu a fer alguna col·laboració?
No.
Tu només en ressonadors.
No, sí.
Escolta, però... I els dissabtes et veiem a la plaça.
Algun dissabte, sí.
Aquest dissabte passat hi eres, em sembla.
El que aquest passat no, s'altre.
O l'anterior, sí.
Aquest dissabte igual venc, no ho sé, ja ho veurem.
Santi Ramírez d'Arnau, moltíssimes gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Vinga, amb l'anà amb Neva Cardona. Adéu. Fins ara. Salut.